Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que a la primera us hem explicat un nou cas de violència masclista, un noi de 17 anys detingut per haver matat la seva exparella de només 15 ahir a Oriola, al Baix Segura. Això avui que és 25N, el Dia Internacional per l'Erradicació d'aquesta xacra de la violència masclista. Les dades indiquen que no només no millorem com a societat, sinó que anem enrere. També us hem parlat de la querella de jutges i fiscals retirats contra Joan Carles I per 5 delictes fiscals. Consideren que la regularització que va fer l'emèrit fa 4 anys és invàlida perquè aleshores ja se sabia que se l'investigava per aquests delictes. I també ens hem fixat en la Black Week. És la setmana de descomptes prèvia al Black Friday, que és aquest divendres. Molta atenció amb les suposades gangues que trobeu perquè l'any passat 3 de cada 4 comerços inspeccionats per la Generalitat havien fet trampes amb falsos descomptes. Què més podem destacar a aquesta hora, Joan Bota?
Ho hem explicat fa 20 minuts. Almenys 17 desapareguts en el naufragi d'un vaixell turístic al Mar Roig. Segons fonts egípcies, la majoria de les víctimes són turistes estrangers de diverses nacionalitats que anaven a fer submarinisme en un dels punts més habituals per a aquesta pràctica, a la regió de Marsa Alam. Alguns mitjans locals indiquen que hi hauria també entre aquests turistes estrangers alguns espanyols. A l'embarcació hi anaven 45 persones. Concretament són 31 turistes i 14 membres de la tripulació. Els equips de rescat han pogut salvar més de la meitat del passatge, però encara busquen les 17 persones restants. Es desconeixen els motius del naufragi, tot i que sembla que el vaixell hauria topat amb els esculls de corall i s'hauria enfonsat. En plana política, el PSC defensarà el finançament singular de Catalunya al Congrés del PSOE d'aquest cap de setmana a Sevilla. El president de la Generalitat, Salvador Illa, hi participarà tots 3 dies. Barcelona, Núria Oriol.
Bona tarda. Els socialistes, però, no temen una revolta en aquest congrés, ja que la gran majoria d'esmenes sobre aquest punt són genèriques. De fet, la ponència Marc defensa la necessitat urgent de reformar el sistema de finançament autonòmic perquè sigui més just per cada territori, però no parla específicament de l'acord tancat amb Esquerra. El PSC insisteix que el debat serà global, però no específic per Catalunya, encara que defensaran el pacte d'investidura tancat amb els republicans. Lluís Amoreta, portaveu del partit.
I que estem convençuts que és una bona proposta per Catalunya i que també és una bona proposta per Espanya. I que, a més, doncs, és un acord ferm entre el PSC i Esquerra Republicana. És un acord que es complirà.
Una àmplia delegació del PSC representarà el partit al Congrés per part de Catalunya i viatgen uns 80 delegats socialistes, uns 80 observadors i un centenar de convidats.
Junts per Catalunya prepara un paquet de mesures que presentarà la setmana que ve per fer front a la problemàtica del preu dels lloguers. El portaveu del partit, Josep Rius, ha advertit que la solució no vindrà de la mà dels comuns.
Les solucions no vindran exclusivament d'aquells que es posen a la pancarta després d'haver governat Barcelona en els darrers 8 anys i que actualment doncs, també formen part del govern espanyol o també ajuden a l'estabilitat del govern del president Illa.
I la cúpula dels socialdemòcrates alemanys ha escollit Olaf Scholz per repetir com a candidat a les eleccions anticipades del 23 de febrer. L'SPD ho fa malgrat que el canceller està en el seu pitjor moment de popularitat i després del trencament de la coalició que ha governat Alemanya els últims 3 anys. A Berlín, Oriol Serra.
Bona tarda. L'executiva del Partit Socialdemòcrata d'Alemanya, l'SPD, ha decidit apostar per Olaf Scholz com a candidat a la reelecció a les eleccions anticipades previstes per d'aquí a 3 mesos. El canceller alemany, en el que ja es pot considerar el seu primer discurs de campanya, ha situat la seguretat i la defensa al capdavant de les seves prioritats. Ha apostat per l'augment del pressupost de defensa i ha reiterat que estar al costat d'Ucraïna no es contradiu amb el fet d'oposar-se a l'enviament de míssils de creuer a aquell país o oposar-se al llançament de míssils en territori rus.
Això també va per als que consideren un error que haguem mobilitzat aquest suport. Això ha estat correcte. Alhora, el govern que he dirigit també ha fet tot el possible per evitar que aquesta guerra escalés en una guerra entre Rússia i l'OTAN.
Ara per ara, Olaf Scholz continua molt per darrere del seu principal rival, el conservador Friedrich Merz, a les enquestes.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Bona tarda.
El Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Marc Bataller, que és periodista. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt?
Som-hi.
Tu diràs, sí. Tots molt aplicats, eh? Amb llibretes... El Jordi amb el telèfon, directament.
Que és la meva llibreta.
Ah, molt bé. Escolta'm, tots aplicats per tal de comentar tot allò que surti de les diferents propostes que fem. La primera, ja ho sabeu, des de fora.
I
els dilluns és l'escriptora Carlota Gurt qui ens el proposa. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure,
com anem?
Bé, i tu?
Bé,
anem amb llibreta
fent.
O sense llibreta? O
bueno, jo tinc l'ordinador al davant, sí. Sempre tinc aquí al davant, perquè si no em perdo i em poso dispersa.
No, a veure, què ens vols proposar?
Aviam, avui volia parlar del tema aquest del lloguer, no?, arran de la manifestació aquesta de dissabte, que no sabem quanta gent hi van anar, si van ser 20.000 o si van ser 170.000, i la cosa ja...
Això de recompte manifestants, algun dia ens hi haurien de posar, eh? Perquè organitzi qui organitzi, entre organitzadors i Guàrdia Urbana sempre hi ha una distància tan brutal...
Jo diria que cada vegada és més gran la distància. Al final uns diran que hi han anat 3 i els altres diran 3 milions, no? Vull dir, no ho sé, la sensació de que som manipulats constantment... Bé, en fi, que ara sembla que el sindicat de llogateres amenaça amb una vaga de lloguers i llavors llegir una mica el que són les exigències amb les quals amb la majoria estic d'acord, no? Exigeixen anar a baixar els preus del lloguer un 50%, que, bueno, d'alguna manera entenc que tu pots dir jo necessito que això sigui així, però, clar, la manera de fer-ho ja no sabem com es fa, no? Després també proposen o exigeixen augmentar els contractes indefinits. Mira, jo amb això no hi estic d'acord. No hi estic d'acord perquè tenim aquest tema de la renda antiga, que no en parla ningú, no? Perquè és com que, bueno, són, no? Al final són com 50.000 pisos, sembla que hi ha a Barcelona de renda antiga, que són aquests pisos de gent que acostumen a pertànyer a vellets, bueno, no, a vegades no tant, però que estan pagant uns preus irrisoris, no? De 200 euros, de 300 euros, i davant dels quals els propietaris estan totalment indefensos. Per tant, exigir que tornem a uns contractes indefinits que acaben passant aquestes coses no em sembla una bona idea. I després també proposen recuperar tot el que és habitatges buits, habitatges turístics, habitatges de temporada, no? I acabar amb la compra especulativa. El que està clar és que es necessita més habitatge. Vull dir que el problema del preu és sobretot per un desajust entre l'oferta i la demanda. Per tant, està molt bé aquesta idea de que de cop es construiran no sé quants pisos, però alhora, a banda de que hi hagi més pisos, cal regular, no?, quin és l'ús d'aquests pisos, no? Diguéssim, fins a quin punt llegia, per exemple, que Amsterdam, em sembla que és, t'obliguen a evitar el pis si el compres, no? Diguéssim que, per tant, s'eviten els usos més especulatius. Llegia també que s'han suprimit aquests visats or, que són absolutament terrorífics. A Barcelona sembla que se n'han atorgat 5.000, que és a estrangers que se'ls dona la residència durant uns anys a canvi de comprar pisos de més de 500.000 euros, no? Per tant, què passa? Que l'oferta de pisos de luxe, que els, no, la gent normal i corrent no podem pagar, augmenta i després tots som expulsats de la ciutat. A mi, de tot això, hi ha una cosa que em sembla que diu molt poc de la nostra humanitat, no? Que hi ha aquesta mena d'hipocresia que tothom es queixa dels pisos dels preus del pis de lloguer, però després quan una persona té un pis és la primera que comença a posar uns preus absolutament abusius, no? Diguéssim, una cosa és l'abstracció, la teoria, i l'altra és quan s'hi troben. Igual que tota aquesta gent que viuen en pisos de renda antiga continuen perpetuant aquest abús davant dels propietaris, no? Bueno, jo tot això ho veig amb un atzucar que no veig com en sortirem, però que realment està canviant el perfil de Barcelona, i que a més el problema de Barcelona s'està exportant a fora. Vull dir, el problema és principalment a Barcelona, però després la gent que viu a Barcelona i se'n van i lloguen una casa a l'Empordà o a Altafulla, o tot aquest increment de preus acaba repercutint en tot el territori. I no sé com n'hem de sortir, però alguna cosa ha de passar aquí, no?
Aquest és un dels temes. Anava a dir del cap de setmana, però no és veritat. És a dir, el cap de setmana ha tingut incidència aquesta manifestació, però ja fa mesos que aquest tema del preu del lloguer, el preu de l'habitatge, les dificultats, sobretot dels més joves, a entrar a poder assolir un habitatge digne, doncs està clarament sobre la taula, i és un dels temes que està monopolitzant molt l'atenció en les últimes setmanes, en els últims mesos, i fa pinta que en els pròxims mesos i anys. Com ho veieu, tot plegat?
Jo és que, per començar, crec que el tema de l'habitatge és el que ara mateix defineix algú com a ric o pobre. O sigui, s'ha arribat a aquest nivell, no? De cara als més joves, sí, és cert, però més per un factor de que no, en el seu moment no van poder adquirir un pis per un tema d'edat, que no pas perquè només els afecti a ells. De fet, jo crec que afecta a tothom. Sí. Per igual, la diferència és tant que hi va haver un moment on els preus dels pisos no eren els que són ara, i per tant la capacitat adquisitiva de certes famílies doncs els permetien tenir un pis, i ara mateix, gràcies a això, tenen un habitatge garantit, no? I no estan sotmesos al mercat de lloguer, que evidentment està desbordat, i per tant la gent jove, amb els salaris que té, no hi pot accedir. També és cert que no és només una qüestió de salaris, perquè per molt que pugessin els sous, igualment el preu de l'habitatge és tan desorbitat que ara mateix s'hi destina la meitat del que es cobra, que tampoc hi podrien accedir, no? Per tant, és una bola que cada vegada es fa més gran. I per què? Té, té un significat molt clar, que és que ara mateix l'habitatge és un bé especulatiu, és un bé immobiliari amb el que fer negoci. Per tant, tot això deixa fora del mercat a una majoria social d'aquest país, i per això hi ha tanta gent a la manifestació, i jo tinc la sensació que ara, per portar-ho al terreny polític, en tant la legislatura de l'Illa com de Sánchez dependran de les polítiques que facin amb habitatge. I el que estem veient és que s'està volcant tot en construir més, que no és que no hi estigui d'acord, crec que s'ha de construir més. El problema és que construir una mesura és una mesura a llarg termini, òbviament, per una qüestió pràctica de la burocràcia que hi ha, que amb això també s'haurien de posar, i després per un tema de quant tardes en construir, però és que també s'hauria d'aprofitar el que tenim. I per aprofitar el que tenim s'hauria de parlar de pisos buits, del lloguer de temporada, que és una forma de saltar-se la llei que està feta i que, per tant, és un frau de llei, i d'altra banda, regular preus. Jo tinc la sensació que fins que no regulin els preus ja poden pujar els salaris, que mai hi podran accedir a tota aquesta sèrie de persones.
Amb això que comentes, no?, de recuperar habitatges, és que es pot fer fins i tot una doble política, no? Els que visc a Barcelona, però els que som de fora, és a dir, jo soc de Figueres, per exemple, no? Recuperem els centres històrics, no? Hi ha moltíssims pisos buits als centres històrics, s'estan degradant, és una situació en la qual evidentment que són pisos que estan fets molt malbé, però que es pot ser una solució a curt termini, no? El que comentaves la Juliana, tots estem parlant de nous pisos, evidentment que s'han de fer nous pisos, però per què no recobrem els centres històrics de Figueres, de Manresa, d'Igualada, de Valls? Aneu-hi a donar una volta. Veureu en quina situació es troben de degradació, de gent que fins i tot deixa els pisos, deixa les botigues, i també es perd una fesomia del poble. Per tant, es perd la fesomia del poble i, d'altra banda, es perden habitatges. Podria ser una d'aquestes solucions a curt termini. I el que comentaves, no?, que la legislatura depèn de Pedro Sánchez i d'ella del tema habitatge. És que les administracions han de posar solucions ja. O sigui, estem parlant molt, del que es pot fer, de fins i tot de fer una vaga de lloguers contra els propietaris que especulen, però és que les administracions, per més que l'Illa, no?, ha dit que, evidentment, que no podran haver-hi solucions a curt termini, però és que n'hi haurien d'haver-hi. Les més fàcils són segurament a llarg, no?, construir més pisos, però és que ha d'haver-hi alguna solució a curt termini que intentin posar les mateixes administracions, perquè és que si no la bombolla esclatarà, tornarà a passar el que va passar el 2008 amb la crisi immobiliària i que afectarà, s'endurà a molta gent per endavant.
I tothom és molt conscient ara mateix de la complexitat de la solució. És a dir, la manifestació parlava de rebaixar els lloguers i em sembla que és una cosa que pot subscriure absolutament tothom. El que no subscriu absolutament tothom és el com. És a dir, ara parlaves de les mesures que s'han d'afrontar a futur, que es pot fer a partir d'ara, a llarg o a curt termini. Parlem també del que s'ha fet. Perquè sí, és que regular preus, és que s'han regulat els preus. S'han regulat. I s'han regulat malament.
No, s'ha regulat el lloguer habitual, eh? El lloguer de temporada no s'ha regulat.
S'han posat topalls, o no?
Sí, sí, el lloguer...
Ha funcionat com ha funcionat.
Ha baixat una mica el preu, però el que sí que ha provocat és que molts pisos hagin anat al mercat de lloguer de temporada, perquè s'ha utilitzat el lloguer de temporada com un forat pel qual esquivar la limitació del preu.
Això és de grans propietaris, estem parlant a vegades de grans tenidors.
Grans propietaris. I aleshores, tothom veu que no només interessos de negoci, que són els que més o menys tothom considera menys legítims, sinó els interessos de la propietat en sentit general, també dels petits tenidors, i els interessos dels llogaters. És a dir, són interessos no sempre contraposats. Jo cada cop veig més clar que els interessos del petit propietari i del llogater són cada cop més compatibles, perquè una mica, per entendre'ns, l'adversari és comú, o pot ser comú. L'aliança pot ser productiva en comptes de veure el petit propietari com un adversari o com un competidor, perquè justament del que estem parlant és d'un tipus de mesures que han d'afavorir que la gent visqui els habitatges. Com que els habitatges sempre són propietat d'algú, perquè no hi ha cap habitatge que no sigui propietat de ningú, del que es tracta no és tant de... com ho diria, combatre la propietat privada, sinó de regular-la. Qualsevol propietat privada pot ser regulada. Jo tinc un cotxe i, pel fet de tenir-lo, també de tenir una assegurança, de complir unes normatives mediambientals, etc. És a dir, jo seria més partidari, més o no pas, de prohibir, de posar el topall o de establir mesures massa dràstiques, més aviat de fomentar. És a dir, posar fàcil, facilitar que els lloguers siguin possibles, que la propietat estigui disponible per ser habitada, és a dir, premiar-ho d'alguna manera, més que no pas obligar-hi, més que no pas prohibir coses, perquè em sembla que aleshores el mercat no queda viciat del tot, perquè el mercat pot ser un problema si és viciós o si és si està mal controlat o si és una selva, però també pot ser una part de la solució si està ben fomentat, si està ben acompanyat per les mesures públiques.
Sí, però és el que tu comentaves, eh? Que la propietat estigui disponible, no? Però és que a vegades hi ha pisos que no estan disponibles, expressament, no? Que estan esperant, no?, aquesta especulació, etcètera, 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 especulació de grans tenidors...
Sí, sí.
Parlaves del petit propietari, de bancs. Hi ha molt de bancs, els quals, no?, estan especulant i amb si els compro, si no els compro. Escolta, per què no parlem de certs temes on de fins i tot pugui haver-hi mini-expropiacions? No estic parlant, d'una expropiació comunista, sinó expropiacions d'aquells pisos que, passat X anys, no passen en el mercat.
Però ara mateix...
No, sí, home, però és que hi hauria d'haver-hi una càrrega fiscal. Tu tens un pis buit, o sigui, cada pis buit hauria de tenir una càrrega fiscal fortíssima, perquè llavors et sortís més a compte posar-lo a lloguer i, per tant, llavors es regularia, perquè l'oferta i la demanda es desregularia, que no tenir-lo buit. Per tant, aquesta és la cosa, no? Hem de carregar i després regular tot el que és el lloguer de temporada amb tots aquests expats que venen aquí, que poden pagar uns preus que nosaltres no podem pagar perquè tenen uns salaris que nosaltres no tenim i, per tant, ha d'haver-hi una barrera d'entrada.
I tant sancionar els que no es posen a disposició com premiar, d'alguna manera també de manera fiscal, aquells que sí que ho fan. O sigui, això, les dues mesures
són possibles. Tot una seguretat, no? Però... Perquè jo crec que el petit propietari moltes vegades, hòstia, quan tens un llogater que no paga, fer-lo fora és, bueno, diguéssim, és un procés llarg, sí, costós, no? Vull dir que la inseguretat jurídica, d'alguna manera, no?, dels petits propietaris quan les coses no van bé, tampoc està...
Bueno, has de posar les coses més fàcils, jo insisteixo.
Exacte, exacte, sí, sí, sí.
Però ara mateix la regulació ja beneficia aquestes persones, és a dir, a qui no beneficia ara mateix la regulació que hi ha és els que lloguen. És a dir, els llogaters, perdó, els que lloguen sí que poden fer negoci amb això i, per tant, la seva situació sí que està regulada. Ells lloguen un preu i, a més, com el que deies abans, si ells ho consideren, poden posar-ho al lloguer de temporada i, per tant, encara guanyar més diners.
No, però si tu m'ho poses massa difícil, no llogaré ni a temporada ni de cap manera. Eh? El vendré i s'ha acabat.
Bueno, perfecte, em sembla molt bé, cadascú pot fer el que vulgui, el problema és que els llogaters no poden fer el que volen, perquè no hi poden accedir.
No li facis la vida impossible tampoc al petit propietari.
Però ara mateix no se li està fent la vida impossible a ningú. És que això, de fet, per això estem així. És a dir, el fet de no regular ha portat a la situació que tenim ara. Quan val un pis? No sé si ho heu buscat. Si podeu fer un exercici, busqueu ara mateix a qualsevol portal immobiliari quan val un pis de 3 habitacions a Barcelona.
3, no. Posa 2 i difícilment...
No, i 3 unes... per pensar en una família. Sabeu quan val un pis?
Hores de lloguer?
Lloguer de propietat.
Em val les dues.
De propietat, 300.000 o 400.000?
300.000?
Mitjana, eh?
Poca cosa.
Jo anava a dir de lloguer, és que difícilment trobes uns pisos de menys de 1.000.
De fet, difícilment trobes pisos.
Pisos.
Clar.
Sí, sí. Perquè, de fet, a la que un entra al mercat és que vola, perquè ràpidament...
I dos habitacions menys de 1.000 euros, és molt complicat trobar-lo.
Mm-hmm. Vull dir que estem en una situació extrema, que no s'està en una situació en la que es pot estar pensant ara mateix en els propietaris que tenen un pis de lloguer. És que crec que la situació ja no és aquesta, i és alguna mica el que comentava el Marc. Vas al centre de Barcelona i està ple de pisos buits que acaben de comprar fons d'inversió només per fer diners. I per fer diners, i no els necessiten ni llogar per fer diners, perquè és una inversió que la tenen allà posada.
Tu estàs parlant de fons d'inversió. Jo estic parlant del propietari que té un pis o dos, o tres. El llogater ha d'anar a un pis. I, per tant, els pisos han de ser d'algú. Per tant, aquest propietari...
Però ja ho som d'algú, els pisos, ara mateix.
Per tant, aquest propietari, que és qui t'ha de facilitar el pis, felicita-li les coses, en comptes de posar-los difícil. No parlo dels fons especulatius, eh?
Vols dir quan li posen difícil, Jordi?
Em refereixo a, si tu li dius, escolta, a partir d'ara el topall ha de ser aquest, el tio dirà, el propietari dirà, perdona, però és que aquell altre ho està posant aquell altre preu. Aquell fons especulatiu ho està posant aquell altre preu.
Si el topall és per tothom i està ben regulat, si el topall és X, tothom ha de ser X.
Clar, és a dir, el topall no és per diners que tu tens com a propietari.
El que ha passat amb el topall...
Exacte.
El que ha passat amb el topall és que els pisos se n'han anat al mercat de temporada, perquè allà no hi ha topall. Llavors la gent entén, o el propietari, sobretot si ets gran tenidor, penses, escolta, em trauré més negoci llogant-lo per setmanes que llogant-lo durant 2 anys a una família.
Agafeu el mapa de Barcelona.
Clar, és la regulació dels usos. És la regulació dels usos. Regulem si estan buits i regulem si no és habitatge habitual. Si regules aquestes dues coses, tot el mercat funcionaria d'una altra manera. Si les regules d'una manera estricta i que hi hagi realment una càrrega fiscal, una càrrega econòmica, que és l'única manera a la qual respon el mercat, no? És que em sembla bastant evident.
Clar, és el que deia. Agafeu el barri de Barcelona, aneu dividint per barris i fins i tot hi ha la web oficial on te posa quin és el topall de cada lloguer, i depèn de cada zona. Si realment tots estiguessin, i no estem parlant de lloguers, entenguem-nos, pel petit propietari de 700 euros. Al contrari, és a dir, si ara, per exemple, passes 1.600, doncs potser aquella zona seran 1.300. ho estic inventant, així és el topall, però si tothom tingués aquest topall, depèn de zones, crec que funcionaria. El problema és que, ja és el que dieu, no? Hi ha altres tipus de manera d'escapar-te d'aquest tipus de topall.
L'altre és donar incentius fiscals. Mira, si tu em poses el pis de lloguer per sota del preu del mercat, tens un incentiu fiscal. No? I per tant, vull dir que hi ha una sèrie de mesures que es podrien aplicar i que, no sé, que sembla que ningú acaba d'estar fent res, perquè fa molt temps que estem amb tota aquesta porqueria, no?
De fet,
es va fent grossa la bola.
Jo el que trobo i el que trobo a faltar és un punt d'autocrítica, perquè per aquí, per les diferents administracions i per les diferents autoritats, hi han passat tots els partits polítics, tots els que no són han estat a l'Ajuntament, han estat a la Generalitat i els que no han estat al Govern Central, i és evident que la pilota s'ha fet gran. És a dir, no hi ha part d'habitatge públic. Per què no n'hi ha? Perquè no se n'ha fet d'habitatge públic. Quan no se n'ha fet? En els últims anys, però no en els últims 2, 3, 4, no. En els últims 40 anys no s'ha fet habitatge públic. El que s'ha fet s'ha dedicat a la venda, i per tant es perd com a habitatge públic. No s'ha dedicat al lloguer públic. Si s'hagués dedicat en els últims 40 anys habitatge a ser de lloguer públic, ara hi hauria un parc d'habitatge que permetria poder regular de manera més efectiva el preu. Què es proposa ara? Crear aquest parc d'habitatge. Per crear aquest parc d'habitatge trigues anys. La gent que té ara el problema no pot esperar 10-15 anys a que hi hagi un parc d'habitatge. Llavors penses, per què no s'han pres mesures? I si han passat tots els colors polítics per totes les administracions i no s'ha trobat una solució efectiva, que jo no sé quina és, jo no soc expert en el mercat immobiliari, però és evident que la gent té dificultats enormes i cada vegada més per poder tenir un lloc on viure i no dedicar-hi, vaja, una quantitat enorme del seu sou als que tenen sou.
El que és curiós és que quan han posat més els preus ha estat justament quan ha estat Barcelona, com a mínim, governada per partits que posaven això com a bandera, que és baixarem els preus dels lloguers. Doncs resulta que, sigui pel que sigui, les polítiques que han adoptat doncs, han fet pujar els preus i això abans no passava de manera tan accelerada.
No passa tot arreu, no, Jordi, no només a Barcelona.
Sí, no és culpa d'ells del tot, perquè és una cosa general i a totes les ciutats del món, en efecte, només faltaria, però el que és l'escut, el que és la solució, per part d'aquells que ho enarbonaven també més fervorosa, no s'ha trobat, o s'ha empitjorat i tot.
Sí, però aquí t'estàs posant partidista, perquè al final és allò que dius, bueno, potser si no hi haguessin hagut aquests, potser la cosa encara hauria sigut pitjor. Vull dir que, no, aquí
no, bueno,
ja no
només,
podem
només
entrar...
Només està l'historial, de què va passar abans, i els preus baixaven. Però vaja...
Bueno, no hi havia el nivell de turisme que hi ha ara, en aquest cas a Barcelona, i tampoc hi havia un nivell de lloguer de temporada com hi ha ara. És a dir, és molt difícil no dir-ho així. De fet, és el que tu també deies, no? Els propietaris els interessarà vendre o llogar, fins i tot, en un moment on puguin guanyar més diners que en un moment on en puguin guanyar menys. Uh-huh. Però és que tornem, estem parlant tota l'estona dels propietaris quan qui té un problema són els llogaters, no els propietaris.
Sí,
els propietaris tenen la sort de tenir un pis, dos o tres, perdona, com deies, no? I a sobre poder guanyar diners amb això.
No, però escolta, els llogaters necessiten anar a un pis d'algú. Per tant, aquest algú li has de facilitar que posi pis al lloguer.
Però els llogaters també han de poder comprar un pis, o no? I aquest defensa la propietat privada també s'hauria de tenir.
Per això he començat dient...
Per
això he començat dient que els interessos dels llogaters i els interessos dels petits propietaris són més coincidents del que semblaria. El complicat és els que fan immensos negocis o els que no posen immenses parts de pisos a disposició, etc. Però els que són petits propietaris, en teoria, podrien ser més aliats dels llogaters dels que ja són, del que semblaria avui dia. Per què? Perquè el llogater necessita anar a parar a algun propietari, perquè sempre hi ha un propietari, que sigui un propietari flexible, un propietari capaç de canviar les condicions, capaç d'escoltar, capaç de fer-ho més fàcil. Per tant, els dos estan, em sembla, molt més en la mateixa batalla del que sembla.
No ho sé. Depèn d'aquí. No, és que clar, no ho sé.
Que tu miris.
És evident que el tema és sucós, que el tema és problemàtic, és evident que afecta a moltíssima gent, és evident que molta gent ha dit prou i que, per tant, la manifestació de l'altre dia no és una flor, sinó que és una situació que es mantindrà en el temps i que és un dels temes capdals en aquesta legislatura i en les pròximes, perquè cada vegada hi ha més gent que té més problemes com per accedir a un habitatge, ja no a comprar-lo en segons quines zones, no, a tenir un lloguer en el que puguin viure. I aquí o les solucions o les administracions troben una manera de donar-hi solució o el problema es farà molt, molt més gros. Per tant, veurem què és el que acaba passant. Carlota, gràcies, bona tarda.
Vinga, bona tarda.
6 minuts i seran 2:15, fem una pausa i de seguida afrontem més coses.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Abans que el teu dia soni així...
Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Que no se t'escapi!
Que no t'atabari. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Quin bon dia! M'agrada poder venir fins aquí per passejar.
Sí, sembla increïble que tan a prop de casa puguem gaudir d'aquest entorn natural.
I que sempre estigui tan ben cuidat.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Tan sols fins dimecres al Black Friday total del Corte Inglés per web o app o a les botigues i només per clients amb targeta al Corte Inglés fins a un 40% de descompte en moda, llenceria i sabateria. Més un 15% de regal per properes compres en tot. Targeta emesa per financiar el Corte Inglés i subjecta la seva aprovació. Consulta en les condicions del Corte Inglés Punès.
Contra les violències masclistes, fem xarxa.
A la feina, al transport públic, al barri, fem xarxa.
Amb el compromís de tothom i la feina de les associacions feministes i les institucions, podem construir pobles i ciutats lliures de violències masclistes.
25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències vers les Dones. Diputació de Barcelona.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 30 de novembre. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes, que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Hola, amor, com ha anat al col·le?
Si ara sempre guarda silenci, podria estar dient-te molt. Escolta els senyals i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
A tots els que algun cop heu desitjat poder viatjar sobre un núvol. A tots els que ja em coneixeu i els que ben aviat ho fareu, torno a casa.
Allarga't, pastor!
Torna Bola de Drac. A partir del 26 de novembre, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe punt es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
D'aquí un minut seran dos quarts. El cap de setmana hem estat molt pendents de tota aquesta polèmica pels lloguers, però avui és 25N, avui és el Dia Internacional contra la Violència Masclista. Casualment avui hem sabut que la Guàrdia Civil ha detingut un noi de 17 anys com a presumpte autor de l'assassinat de la seva exparella, que és un adolescent de 15, a Oriol, al Baix Segura. Va passar ahir al vespre i el germà de la víctima la va trobar amb ferides greus d'arma blanca al coll. La van traslladar a l'hospital, però ja no la van poder salvar. Uns dies abans de l'assassinat, la noia havia trencat la relació amb l'acusat. És un cas que, òbviament, ens impacta perquè s'investiga com a violència masclista, però sobretot també perquè el suposat assassí és molt jove, 17 anys, la víctima 15. Ja fa temps que les dades demostren que la violència masclista s'agreuja entre els més joves. Les últimes dades que es publicaven divendres mateix als Mossos d'Esquadra són demolidores. Les agressions sexuals amb penetració a menors de 16 anys en què no hi ha hagut consentiment han augmentat un 185% aquest any respecte del 2023. I el més xocant de tot és que la franja de detinguts o d'investigats que més ha pujat aquest darrer any és el que va entre els 14 i els 17 anys. Saludem a Gemma Altell, és psicòloga experta en violències masclistes i codirectora de l'entitat G360. Doctora Altell, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com es pot explicar que després que en parlem tant, que tots plegats creiem que som tan conscients que aquest problema el tenim sobre la taula, i els nostres joves cada vegada tenim més casos?
A veure, primer dir-vos que, clar, que és un tema multifactorial i que no es pot donar una resposta concreta, no? Després jo no és que posi en qüestió les dades, que no les poso, però sí que a vegades em preocupa una mica que focalitzem molt amb els joves. Mm. Els joves, avui en dia tenim dues mirades possibles sobre els joves, no? Una més fatalista, diguem, no? On pensem que tot va pitjor, i una altra en què, per una banda, veiem que els nostres joves i les nostres joves tenen cada vegada quotes d'igualtat més altes, si les mirem respecte a fa 20 o 30 anys, i per altra banda, que sí que hi ha els moviments d'ultradreta, diguem, que també estan pujant molt. Hi ha una altra qüestió també important, que és el fet que hi ha una molt major, no només amb les joves, però especialment una major identificació de les violències masclistes. És a dir, que moltes vegades això tant amb les violències masclistes en general com amb les violències sexuals en particular, no? Moltes situacions que abans els Mossos fins i tot no se n'haguessin assabentat perquè no haguessin estat relatades o denunciades, no? Al punt que fos, que ara sí que ho són. Per tant, no necessàriament això és un indicador de que hi hagi majors cotes de violència. El que sí que és veritat és que quan hi ha, per exemple, situacions com aquesta noia d'Oriola, en la que ella ha decidit deixar la relació, sí que hem de donar més estratègies per poder calibrar el risc que això pot suposar i, per tant, prendre decisions d'una forma més segura i protegida. Mm-hmm. És a dir, no vol dir que, evidentment, la relació, i més si una noia està legítimament observant que hi ha violència, doncs crec que és la millor decisió possible, però aleshores hem de poder calibrar i acompanyar aquestes joves perquè sàpiguen com fer-ho de la forma menys arriscada. Mm-hmm. Jo crec que ara aquest és un repte que tenim ara pendent, per exemple.
Per tant, és evident que ara hi ha més denúncies, les noies són més conscients d'unes actituds que no es poden deixar passar i que abans potser sí que es deixaven passar, però també és veritat que, sense voler focalitzar només en els joves, perquè és evident que aquesta xacra és de totes les edats i que, òbviament, afecta a tots els segments, però ens amoïna que, per exemple, un de cada quatre joves creu que les agressions masclistes són un invent de gènere, un de cada quatre. És veritat que encara tres de cada quatre, per tant, la immensa majoria no ho creuen, però aquest un de cada quatre, què estem fent malament com perquè no els hi acabi d'arribar a tots?
És que, clar, a veure, per això et dic, que tu mateix ho acabes de dir, no? Mm. És a dir, 3 de cada 4 no ho pensen, mm-hmm. això, no? Això, per una banda, crec que és una dada important, parlant del 75% que no, com a mínim. Caldria veure també com s'ha recollit la mostra, però, en tot cas, tinguem molta consciència, insisteixo, amb com youtubers, streamers, o sigui, hi ha molts personatges molt vinculats a l'ultradreta, amb molts recursos econòmics, recursos no directes, sinó, diguéssim, que s'està posant molta inversió econòmica per traslladar tots uns discursos que, en un moment on se'ls està demanant als nois que renunciïn, diguem, a alguns privilegis, no?, i que entrin en unes lògiques d'igualtat amb el que això suposa, doncs escoltar discursos que t'avalen i que, a més, són negacionistes, que, si em permeteu, no? Doncs estem en l'època del negacionisme del canvi climàtic, de les violències i de tot allò que siguin avenços socials cap a societats millors i més justes, no? Llavors, això s'està produint i és, diguéssim, és d'una tentació molt alta el fet d'afiliar-te a aquests discursos. Crec que tenim també un repte de poder fer entendre i explicar la igualtat d'una manera que sigui més comprensible, no? Mm. Més comprensible, més amable i que permeti entendre les avantatges d'això. I també voldria fer una altra cosa. Aquests joves d'avui han estat criats per la nostra... Jo tinc 53 anys, tinc filles d'aquesta edat. Han estat criats per la nostra generació. I a vegades també em sap una mica de greu que no ens n'adonguem que demanar als nostres joves uns canvis, unes transformacions complexes i completes en un moment que encara a la vida i al món és molt patriarcal, no?, tot el sistema, i que les nostres institucions i la nostra manera de mirar el món està dominada encara per aquests valors, doncs és demanar-los molt, és demanar-los molt.
Mm-hmm. Clar, després també s'hauria de poder controlar d'alguna manera, que no sé quina, les xarxes socials, els discursos dels streamers, la pornografia, perquè a més la tenen molt, molt a l'abast i també perpetuen aquestes actituds. Vull dir que tot això aquí també tenim un camp per córrer que és molt difícil de controlar.
Sí, totalment, totalment. És a dir, s'han de posar molts més recursos a nivell educatiu i, per exemple, en relació al tema de la pornografia. Doncs fa falta que, més enllà de fer discursos alarmistes amb la pornografia, que últimament se n'han sentit molts, doncs creure'ns de veritat que cal una educació sexual integral i profunda a tota l'etapa d'escolarització dels infants i dels adolescents, perquè és així com podrem discriminar, diguem, el que són pràctiques violentes, el que no són, respectar i reconèixer els nostres propis desitjos, etcètera, etcètera, no? I quina ha de ser una altra sexualitat que no passa per la dominació i la violència. I això passa, evidentment, per poder parlar de pornografia, però dintre d'un context molt més ampli que permeti un anàlisi crític d'aquesta pornografia. M'explico? O sigui, que no passi només per decidir com prohibim o no prohibim l'accés a la pornografia, que podem fer-ho, però em temo que no sé si serà molt efectiu si no va acompanyat d'una educació més integral. I això va molt en la línia del que deies de les xarxes socials, no? Al final hem de veure com contrarrestem aquests discursos d'odi, i quan dic d'odi, en general, no? O sigui, racistes, violents, etc. Bueno, estem en un moment difícil respecte a això, però crec que les eines les tenim. Hem de saber com aplicar-les d'una manera més efectiva.
I hauríem de fer un pas més endavant la societat en general, perquè a vegades deleguem, no? No, això a l'escola, no, això a la família, no, això les campanyes de les administracions. No, aquí tots plegats ens hi hem de posar.
Totalment. Mira, em sembla molt interessant que trenguis aquest tema, perquè justament penso que a dia d'avui és dels més importants a reprendre, que és la conscienciació col·lectiva. O sigui, sí, més enllà de cada agent, no? Agents educatius, del tipus que sigui, famílies, escoles, és a dir, si l'entorn, si tothom que està veient o olorant, si em permeteu, coses que no creiem que siguin justes, igualitàries, doncs penso que ho hem de poder dir, o sigui, ho hem de poder explicar, ho hem de poder compartir, i hem de ser més valentes i més valents en aquest aspecte, no? Hi ha una clara campanya que està fent ara la Generalitat amb aquesta idea de no ser còmplice, no? En els xats, per exemple, d'homes, no? De quan surten imatges, jo què sé, no? Imatges sexuals d'una noia, etc. Doncs ser el primer que posis un límit a això, em sembla que ara mateix és, diguem, la millor estratègia possible. Tot allò que vagi al canvi comunitari. Sí, sí, sens dubte.
Doncs Gemma Altell, psicòloga experta en violències masclistes i codirectora de l'entitat G360, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Hem volgut posar el focus en la gent jove perquè pot arribar a xocar, en el sentit que un pensa que a mesura que es van visibilitzant aquests comportaments i que en teoria l'educació general, no només a l'escola, sinó també a la família o a través de la societat, hauria de millorar, i penses que els joves han de ser més conscients de tot aquest plegat. Però és evident que no és un problema que siguin només dels joves, perquè de casos n'hi ha a totes les edats i a tots els segments socials. I les xifres, cada xifra que donem aquests dies, coincidint amb dies internacionals com el d'avui, posen els pèls de punta. És a dir, no hi ha manera de posar fre al problema de la violència masclista. És que cada dia hi ha un cas o un altre, i alguns d'ells especialment sagnants, i no sabem com fer-hi front.
És aquesta situació, no?, que comentàvem dels joves, que estàvem comentant ara, de més educació. O sigui, tampoc cal fer un discurs alarmista en aquest sentit, perquè d'educació a les escoles n'hi ha. Parlo, si més no, pels meus fills, a les escoles en els quals fins i tot ja tenen una educació sexual, una educació en la qual els estan intentant, doncs, educar molt millor del que ens van educar nosaltres, en aquest sentit. És cert, però, que segurament s'hauria fins i tot de reforçar una mica més, no?, perquè són les dades que comentaves, no?, aquesta, un de cada quatre joves, doncs, que fins i tot negui, no?, que les agressions masclistes, doncs, diguin que són un invent de gènere, és una xifra molt i molt xocant. Però, com deies, Òscar, no només ens centrem en el col·lectiu dels joves, que sembla que els estiguem estigmatitzant, sinó que, malauradament, passa a tot arreu. Què es pot fer? És que, com abans dèiem amb l'habitatge, és que és un tema tan complex que és molt complicat trobar-hi una solució, no? Potser depèn de molt de factors, més educació, més, fins i tot, que l'entorn perdi la por de denunciar. És a dir, que a vegades la mateixa víctima ni se'n dona compte, no?, que és víctima. Abans també parlàvem, no?, que aquest dia d'avui es parla molt, no?, està dedicat a les violències dins del matrimoni.
Sí.
Hi ha una sèrie de Movistar que es diu Querer,
sí,
en la qual explica que després de 30 anys la dona deixa el seu matrimoni i denuncia l'home. hi ha un gran xoc amb els dos fills, que són fills grans, diguin què estàs fent. I fins i tot ella mateixa reconeix que durant aquests 30 anys no s'ha donat compte que era víctima de violència, no? Perquè hi havia una violació reiterada i que es considerava doncs, que era un tema normal. I aquest, no? Potser és també aquest clic que hem de fer a l'entorn per ajudar les víctimes.
Avui a les 9 de la nit, a les Dones i els Dies, amb la Montse Virgili, avui parlant amb un testimoni d'una dona, el mateix cas semblant, de la sèrie sí, semblant, és a dir, durant molts anys casada i amb violència de gènere, violència masclista exercida pel seu marit, i que ella mateixa reconeix que no, és que al final ja ho acceptava perquè sabia que així em deixava en pau fins demà.
Sí, i continuava la meva vida. Sí. He sentit la promo i deia això. Sí. M'ha fet pensar molt en la sèrie...
Aquesta nit a les 9, la conversa de la Montse Virgili amb aquest testimoni.
Sí, per mi, un primer apunt. Els joves reprodueixen les actituds que veuen a casa. I, per tant, si no és tant un tema d'educació a l'escola, sinó per mi un tema amb les famílies. És a dir, és evident que si hi ha més igualtats d'oportunitats, si hi ha més cultura... fins i tot política, també, a dins d'una llar, aquella persona tindrà més oportunitats. En el cas del masclisme, em sembla que és exactament igual. I, per tant, es tendeix a descarregar molt sobre els joves i els adolescents la pròpia responsabilitat, en aquest cas, parental. Això d'una banda. De l'altra, crec que el que tenim a dia d'avui és que se'n parla més perquè hi ha més identificació del que és una agressió i per això hi ha més denúncies que abans. No vol dir que hi hagi més violència que abans. Fins i tot, potser... ni a menys, no ho sabem, perquè això és molt difícil, no, de quantificar. Crec que és un avenç, crec que s'està avançant, però que seguim posant el focus en les víctimes, en aquest cas en les dones, també a nivell educatiu. És a dir, no sé si ara el que diré ara és molt polèmic, però no ho he sentit moltes vegades algú quan està a punt de tenir un fill i diu... Oh, un nen o una nena, no? Això que encara es pregunta, lamentablement. Un nen o una nena? Ah, no, bueno, una nena, oh, haurem de vigilar més, no? En comptes de dir, oh, un nen, haurem de vigilar més que no sigui un potencial agressor. Encara estem aquí. Per tant, encara es carrega molt, des de ben petits, la responsabilitat en les dones. I també ho dic a nivell d'administració. Avui, també, tots els mitjans de comunicació, no, en dies així, revisem dades i fem especials. I en el cas de... del periòdic avui n'hi havia un de molt interessant, que és què falla en el sistema avui en dia perquè hi hagi dones que siguin assassinades quan en aquest cas sí que han arribat a denunciar-ho. A denunciar-ho ja no només davant de la policia, sinó també en un servei d'atenció especial. I el que passa és que s'han d'esperar 4 mesos. I per tant, quan alguna dona aconsegueix fer aquest pas, no se la pot deixar 4 mesos amb una inseguretat, vivint amb el seu agressor, repensant-se tot el que està fent. Moltes vegades encara vivim vivim dins del patriarcat, però encara vivim algunes dones sotmeses a una pressió social i, a més, algunes d'elles, per la seva situació personal, també tenen una dependència econòmica, que això és el que no els hi fa fer el pas moltes vegades, no? I aquests dos casos que comentàveu ara, crec que en el fons també va per això, de no tenir un habitatge digne en el que poder viure deixant la teva parella, de no poder tenir un salari que et permeti viure sola amb els fills que tens amb aquell agressor. Per tant, hi ha molts més factors que el que fan és que hi pugui haver més denúncies que abans, però que això no vol dir que la violència ara sigui més de la que ja hi havia.
Totalment d'acord amb absolutament tot el que has dit. Com que n'hem parlat tant i vas veient que no millora o que no sembla que millori, és una mica exasperant, perquè vas dient no, quines més mesures es podrien fer, que si hem de prohibir pornografies, que si hem de fer més educació, etc. Hi ha molts vessants als quals es podria actuar, i ara això que deies ara mateix del tema econòmic o social també és molt bàsic. Jo diria que fins tot per les dues bandes, perquè també pot haver-hi homes que es sentin molt frustrats de no poder fer altra cosa que quedar-se allà, però és que avui has trucat especialment una psicòloga, la Gemma Altell. Llavors vol dir que no ens has portat un sociòleg ni un politòleg ni un estadista, sinó que ens has portat una psicòloga una mica per pensar en què ens passa al cap o com de malalts estem. Jo a mi se m'acudia una variant, perquè avui el cas que hem conegut avui estem parlant d'una enèsima persona, un enèsim tio que l'havien deixat. Jo no penso que estem parlant tant d'educació sexual ara mateix com d'una necessària, això ja ho va fer Gustav Flaubert amb aquell llibre que es deia L'educació sentimental. És a dir, a banda de tot el que he comentat, que tot ho subscric, aprendre a ser deixat. I no passa res. I jo diria que és possible que això sigui una assignatura encara molt pendent per part de... especialment molts homes, Escolta, no cal alterar-se tant, cal aprendre a perdre, cal aprendre major frustració. Suposo que per les dues bandes, però en el cas dels homes, que és quan els que reaccionen de manera més violenta, doncs especialment... Jo volia incidir en aquest punt perquè em sorprèn molt...
També hi ha dones
molt...
que són deixades i no reaccionen matant. Vull dir que és evident que és un problema masculí, diguem-ne.
Això em referia, És a dir, ostres, com és possible que ho vehiculis d'aquesta manera? Com és possible que no tinguis cap capacitat de vehicular-ho, de les infinites altres maneres que podies vehicular-ho i has d'anar a parar la violència? Jo diria que el que més em sorprèn és que aquestes alçades del segle, que encara això sigui tan difícil de pair.
Però a mi no em sorprèn en absolut, perquè a tu des de ben petit, com t'han educat, com ha de ser un home, amb quina masculinitat t'han educat, sí, què és el que es premia, no?
Per aquí anem.
Clar, és a dir, fins que això no canviï, seguirà sent així, i fins i tot el que estàs parlant al final és d'una masculinitat insegura que el que fa és vehicular la seva seguretat cap enfora, en aquest cas, matant una dona. És una barbaritat.
Sí, sí.
Per tant, a mi em sap greu perquè sempre acabem parlant una mica en aquests debats del mateix. Una altra vegada cap a la mirada, cap a les noves masculinitats, com han de ser, com no han de ser, quan està bé, és molt important, crec que s'ha de fer, però, com deia, tenim encara uns errors de sistema tan grans que les dones segueixen estant amb els seus agressors. I, per tant, per molt que ho identifiquin, o no, depèn de quins casos, però fins i tot gent que ho ha identificat i ha continuat. I per què? Perquè no ho pot decidir. Perquè hi ha un punt on no hi ha una seguretat que li faci donar aquest pas.
Sí, d'acord.
Passa que aquesta violència, a vegades, la tenim malament tan sistematitzada, i enllaço fins i tot amb el tema de les llogateres. Aquest cap de setmana, si us hi heu fixat, hi ha hagut un linxament a xarxes espectacular contra la portaveu del sindicat de llogateres.
Sí.
Si fos un home, hagués passat? Pregunto. També sortia una altra noia que feia unes declaracions a...
Bueno, hi ha un altre portaveu, que és l'Enric Aragonès, que avui ha estat aquí als micròfons de Catalunya Ràdio, que
deia el mateix.
El nivell de violència també hi és. Sí, és evident. Que no és el mateix nivell de violència.
És que fins i tot hi havia una altra noia, que també era una manifestant, que sortia unes declaracions... Pobre noia, TV3, una noia de 19 anys.
Un testimoni
en la qual explicava que no es podia pagar el lloguer i tot ple de gent haters traient-li les seves fotos d'Instagram a quins viatges havia anat. La meva pregunta és aquesta. Hauria estat un home? Hauria passat el mateix? Jo crec que no. Sincerament, crec que no. I per tant, a vegades també, no?, aquest tipus de violència, evidentment, que no és la violència física, però aquesta violència masclista, no?, aquesta violència més impuna contra les dones, doncs també existeix a les xarxes, el que abans comentaves amb la psicòloga, Òscar.
13 minuts i seran les 4. No us escapareu, ni que sigui una estoneta, de parlar, anava a dir de política, però més aviat és de temes judicials. Tenim dos. D'una banda, noves revelacions ocorren al fiscal general de l'Estat. La Guàrdia Civil assenyala que Álvaro García Ortiz, que és el fiscal general de l'Estat, va tenir un paper clau a l'hora de filtrar informació de la parella d'Isabel Díaz Ayuso i el seu cas judicial. El Suprem és a un pas d'imputar-lo per un delicte de revelació de secrets i ara té noves proves que ha aportat la policia i que va recollir durant l'escorcoll al seu despatx i el de la fiscal en cap de Madrid. Sembla que hi hauria missatges de WhatsApp en què el fiscal general de l'Estat incitava la possibilitat que es fes pública aquesta informació per desmentir informació falsa que s'estaven fent córrer des de segons quins mitjans de comunicació, i la manera que van trobar sembla, o això és el que diu la policia, que des de Fiscalia va ser de filtrar algunes dades que no es poden filtrar des de Fiscalia, en aquest cas d'un acusat com és el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso. És que cada dia hi ha
un nou capítol.
Cas nou, que dius, un dia no sé, penses si aquí hi ha aturador o no.
A mi el que em sorprèn és que s'estigui parlant d'aquest cas d'Ayuso i no es parli gens, gairebé, de totes les querelles que hi ha contra Ayuso amb el tema Covid i tots els avis que es van morir a les residències. És a dir, aquesta senyora té aquesta capacitat mediàtica, no?, d'embolcallar tots aquests temes, evidentment amb un suport de mitjans de comunicació, en el qual tots els casos que li afecten a ella gairebé desapareixen. Una miqueta com Trump, permeteu-me l'expressió, però fixeu-vos-hi, se n'ha parlat molt d'aquelles querelles, ningú se'n recorda ja, les que van posar contra Isabel Díaz Ayuso. Ara, de si es van filtrar whatsapps, bé, no, és una miqueta, no sé, en Jordi, que és l'expert en dret, ell potser...
Però això no és dret, això és política, com ha dit abans.
És el que estic parlant, és política, però jo crec que li deixes el micro parli amb ell, però és política. Però és el que dic, o sigui, com aquesta senyora s'està escapant de tot? I al contrari, està teixint una xarxa, no?, de tots aquells que van contra ella, doncs, des d'un punt de vista judicial, està aconseguint crear una trama que ella sigui la víctima.
Partit Popular és bastant expert en això, eh?
Sí, 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 evidentment. Però a la Ayuso li surt bé a vegades, al Partit Popular no tant, eh? Algun
correcte,
cops.
Correcte.
Però ella li va, a vegades... li va sortint bé.
El que passa que, i aquí faig d'advocat del diable, eh?
A favor d'aquí, de la Ayuso.
Bé, o de qui sigui. És a dir, el que no serveix és dir que tot és fang. Perquè potser sí que hi ha molt fang.
Sí, sí, segurament.
Però si hi ha alguna cosa... És a dir, per molt que Ayuso... Oh, és que no li han buscat les pessigolles amb els morts... Vale, d'acord. Ha fet alguna cosa el fiscal general de l'Estat o no? Perquè aquesta és la mare dels ous, en aquest cas. Barrejar-ho de dir... No, és que clar, Ayuso li haurem de preguntar per una altra cosa. Bé, per l'altra cosa li han de preguntar, evidentment, no dic que no. Ara, per aquesta també. Jo no en tinc ni idea si el fiscal general de l'Estat va filtrar informació o no. No en tinc ni idea. La UCO diu que sí, o que com a mínim hi ha indicis que sembla que sí. A partir d'aquí s'haurà de veure quina fiabilitat té aquest informe de la UCO i tot plegat. Però el que no pot ser és no investigar-ho, perquè no, és que això, com que afavoreix Ayuso, i Ayuso té molts casos pendents...
Jo no em referia tant a això, em referia al rebombori mediàtic que hi ha hagut per aquest tema, evidentment que és molt mediàtic, quan a l'altre se van morir centenars de persones. Sí. I aquí tots en som conscients d'aquesta situació que domina a la perfecció la senyora Ayuso. Digues, Jordi, ens anaves a posar...
No.
Jo... la foscor?
És veritat que el PP és bastant expert en fer molta trinxera, de dir, jo tinc un problema de corrupció, posem per cas, i de seguida, de manera bastant ràpida, té un grup de fidels prou gran com per desviar el tema cap a l'altra banda, o cap a reduir-ho, o cap a dir, no, escolta, doncs que tu ho has fet encara més, etc. Amb això són experts, i de vegades surt bé i a vegades no tant. A l'Isabel Díaz Ayuso això li surt més aviat bé. Ara, des del punt de vista jurídic, en aquest cas, la cosa que agafa molta més envergadura és tractar-se del fiscal general de l'Estat. És a dir, si hagués estat qualsevol altra persona, estaríem parlant de, bé, escolta, potser sí que va filtrar dades, etcètera, però en aquest cas és que estem parlant d'una persona de la qual depenen, de la qual depèn de manera indirecta, i gairebé diria que directa, bona part de la legislatura. És a dir, d'una persona que ha de jugar un paper molt important pel que fa a les causes pendents, per exemple, amb el tema de l'independentisme, amb la causa independentista. Per tant, com que depèn d'ell moltes actituds que es puguin prendre a partir d'ara, doncs qualsevol errada que el pugui fer dimitir, doncs crea un punt de tensió molt més gran. Jo, des del punt de vista jurídic, no m'atreviria a entrar-hi sense saber tots els detalls. Sí que és veritat que podria haver-hi un indici de delicte, però també és veritat que també hi ha molts indicis per pensar el contrari. És a dir, hi ha molts indicis per pensar que simplement doncs, aquesta informació no va ser treta exactament per part d'ell, sinó que realment existia i que ell simplement va escampar el que semblaria un rumor. És a dir, ja es defensaran ells sols. Jo no estic aquí per defensar part i part, eh? Però sí que és veritat que em sembla que la cosa es magnifica no tant des del punt de vista jurídic com des del punt de vista polític, tractant-se de qui es tracta. En aquest cas, qui està perillant no és l'Isabel Díaz Ayuso. Qui té un problema ara mateix no és ella, sinó el fiscal general de l'Estat, que és qui ha de demostrar que no va haver-hi delicte, que no va haver-hi una conducta inapropiada, perquè aleshores estaria forçat a dimitir. I si dimiteix aquest fiscal, s'acaba bastant aquesta legislatura. Eh? Em sembla que s'acaba bastant tot.
Sempre la donem per morta, però... Sí. No ho sé.
Sempre la donem per morta.
Sí, hagués mort ja, pobra, moltes vegades, i encara és on és. No, jo com deies, Òscar, és que no ho sé. És a dir, jo no sé si ha fet alguna cosa malament. El que sí que sé és que ara mateix hi ha una batalla política que està dins dels tribunals, en aquest cas, sobretot a Madrid. I això és evident. És a dir, el xoc que hi ha entre els jutges i Sánchez arriba ja a uns nivells enormes.
Ara el Tribunal Suprem haurà de decidir sobre la dona de Sánchez.
Clar.
És que... tot l'aire i el Constitucional amb l'amnistia, tot està en mans de jutges, tot.
Per això, és a dir, no ho sé, evidentment s'ha d'investigar a fons i s'ha d'aclarir. El que està clar és que jo crec que ja és una gran irresponsabilitat que els partits polítics es dediquin a combatre's entre ells als tribunals i no on hauria de ser, que és el Congrés, on hi ha un debat que no té nom. No sé si heu pogut escoltar les últimes sessions de control, però el fang és allò, no? És ja entrar en uns temes molt delicats i per tant, aquí em sembla que és on hi ha aquesta gran responsabilitat de no poder tirar endavant amb grans pactes, com avui Feijó a Barcelona, precisament el que defensava és que hi hagués grans pactes, quan el PP és el primer que diu que amb el PSOE no pactarà res. Per tant, aquí estem, no?
Bé, doncs veurem quin recorregut té. No he tingut temps de comentar l'altre tema, que era el del grup de jutges i fiscals retirats que porten a Joan Carles I a la justícia per 5 delictes contra Hisenda. Diverses personalitats, per exemple, José Antonio Martín Pallín o José María Mena, han presentat una querella contra el rei emèrit perquè la justícia tombi la regularització de la seva fortuna no declarada i que hagi d'explicar-la al Suprem. Consideren que Joan Carles I ja sabia que s'estava investigant aquesta fortuna i, per tant, el que va fer va ser una regularització que no era legal perquè quan ho has de fer és quan no saps que s'està...
Em sembla que incluïa alguna fundació on l'actual rei estava més o menys a dintre.
No sé què.
Això és el que també s'hauria de veure.
No sé què t'ho fa pensar. Bé, doncs escolta, amb això n'estarem pendents en els pròxims dies, a veure si té recorregut o no. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Marc Bataller, gràcies a tots tres.
Fins bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Queden 5 minuts per arribar a les 4, una mica de publicitat, el butlletí de les 4 i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carotti i companyia. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dilluns a tothom.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
A poder tenir la biblioteca tan a prop. No sé quin llibre triaré avui. Agafo la bici i me'n vaig al centre cívic. M'encanten els tallers i xerrades que fan per la gent del barri.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A Carrefour anem de promo en promo, com el 3x2 en el torró de xocolata amb llet o xocolata blanca Jungli Nestlé. Si en compres 3, en pagues 2 i la unitat et surt a 2,66 €. I així en més de 3.500 productes. Fins al 4 de desembre als hipermercats, Market Web i App Carrefour.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Tosca de Puccini. Una òpera de passions incontrolables, gelosia, venjança, amor i traïció.
Del 29 de novembre al 3 de desembre a la Faràndula de Sabadell i el 7 de desembre al Palau de la Música Catalana.
Deixa't endur per les passions d'aquesta obra extraordinària.
Entrades a operacatalunya.cat.
Enmig de tanta frenesia, trobar la calma sembla una utopia. O no? A la Mira fem periodisme a foc lent, de xup-xup, que s'allunya de l'actualitat efímera. Expliquem històries que parlen de tu, que parlen del país amb una mirada humana i propera. La Mira, la revista de no actualitat que t'arrela. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacontes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
Si ets dona, potser has rebut algun cop la foto no desitjada d'un penis.
Oh my God.
Les anomenades dick pics o fotopolles. Com se senten les dones que les reben? Què motiva els homes a enviar aquestes fotos sexuals sense permís? Hola, aquí tens el meu penis. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Jo quan em violava, dia sí, dia també, intentava dir no ha passat res, oblidar-me'n el dia següent, ara ja ha passat. Era la meva manera de sobreviure.
Què passa quan el teu abusador és la teva parella?
Jo deia que no, però quan deia que no, em castigava.
Aquest dilluns, dia de la violència contra les dones, coneixem la història de la Sara, que va ser violada pel seu marit durant 20 anys.
No era conscient que m'estava violant fins que m'ho va dir una advocada.
Aquest dilluns de 9 a 10 del vespre, a Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Les violacions matrimonials passen a dins del dormitori, on no et veu ningú.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim 2 hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i 2 hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sanz, perdó, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes d'alt caràcter representatiu.
Què li llavors passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
Ai,
la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries colar la paraula carquinyoli?
Ho faré, ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
Catalunya migdia.